Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra
a les nostres comarques l'atur està baixant, però tot i així moltes vegades sentim a dir als empresaris que els costa molt trobar mà d'obra qualificada, personal. El món està canviant i amb les noves tecnologies també ens enfrontem a nous reptes. Què és el que busquen les empreses quan fan selecció de personal? I aquelles persones en edat laboral també han canviat les seves prioritats? Avui, la Lourdes Meroño, des de Domenys Ràdio, en parla amb una experta en recursos humans.
Així és, Sílvia, i per això m'acompanya la Vanessa González, ella és psicòloga, experta en recursos humans, salut mental. En tenim molt, molt tema a parlar. Molt bon dia, Vanessa.
Molt bon dia, Lourdes, què tal?
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, fantàstic.
Genial.
I que estiguis aquí, tot un plaer.
Moltes gràcies per convidar-me.
A veure, anem a parlar. El Baix Penedès és una comarca amb una casuística complexa. Ara ha hagut un debat polític de si hem de mirar cap a Barcelona, cap a Tarragona. La qüestió és que estem on estem i això no ens ho treu ningú. Però quin és el panorama empresarial que tenim aquí a la comarca?
Actualment el panorama és un moment, jo crec, molt convuls. Actualment el Baix Penedès, és veritat que les dades de la Federació Empresarial ens diuen que el Baix Penedès està tenint una època amb una alta taxa d'empleo, per tant, i ha assumit el rècord més que el Garraf i l'Alt Penedès. Per tant, estem en un moment que els deures s'estan fent. Sí que és veritat que les empreses estan intentant adaptar a cada moment amb les necessitats del mercat. Això és algo que estem fent un esforç extra, que la majoria d'empreses estan intentant també col·laborar amb altres empreses, que jo crec que això és molt important. És un canvi aquí de paradigma, perquè sempre l'empresa era com ella sola, no? Faig front a tot. Uh-huh. I ara és veritat, i jo sí que també abogo perquè hi hagi més trobades d'empresaris.
Més col·laboració, no?
Total. Ho estem veient amb empreses, per exemple, d'alimentació. Estan fent productes nous. Una porta la xocolata i altra porta la galeta. I fem alguna cosa que no es feia abans. Mm-hmm. Fent alguna cosa únic. Jo crec que això hem d'anar per aquí, a nivell d'empresa, de col·laborar més. On jo arribo, on tu arribes.
No pensa tant en la competència, no? Aquest,
no.
Aquest tancament que moltes vegades hem vist.
Jo crec que la competitivitat global... Ja tenim competitivitat. Llavors, anem amb els recursos que tenim. El Baix Penedès, que té molts recursos per si mateix. Es pot treballar molt la col·laboració. Però sempre, evidentment, ha d'haver un canvi també de pensament, no? De dir, on arribes tu, on arribo jo, què podem fer junts? I poden arribar molt més lluny. Per tant, aquí hi ha un canvi i que s'està produint, que s'està produint. Però és veritat que encara costa i s'ha de potenciar... Jo aquí, a que hi hagi més, no solament fires d'empleo, que també, si vos després ho parlem, que cada vegada hi ha més i ajudem més a aquestes persones a la búsqueda per trobar el lloc ideal, no?, de feina, que es trobin bé, sinó també les empreses que puguin col·laborar. Perquè les empreses generen per si mateixes un coneixement, i un coneixement que és únic. Per què no ho compartim? Per què no ho comparteixen? Mm. I jo crec que la col·laboració hem d'anar per aquí. Jo crec que és una de les claus que les empreses, i més en el Baix Penedès, que hi ha molts recursos, hi ha moltes formes de fer, hi ha molta indústria i la evolució. Una altra cosa que també crec que és important, la tecnologia, amb la Covid, tot es va desenvolupar molt més ràpid. Uh-huh. I ara, que si la intel·ligència artificial, que si els nous reptes en temes fiscals, les empreses constantment s'han adaptat. Llavors, en companyia, sempre és molt millor.
Uh-huh. Parlaves de les fires d'empleo, no? De moltes trobades que s'estan fent, sigui a Calafell, a Cunit, al Vendrell. aquesta posada en comú, no, de deixar un currículum a porta freda o a través de xarxes com LinkedIn, que moltes vegades fins i tot hi ha IAs que rebutgen. Ni tan sols és una persona la que està mirant els currículums. Com veus aquestes iniciatives?
A veure, jo crec que la tecnologia ens ha d'acompanyar, no s'ha de substituir, que hi ha molta por a això. O sigui, evidentment, els llocs de feina evolucionaran. I han d'evolucionar perquè les noves generacions també són diferents, eh? Si voleu, després parlem sí, d'aquest tema, que és molt interessant. Vale? Però el que sí que és clar és que la tecnologia ens acompanya. I, a veure, al final s'estan fent diferents proves, diferents demos, que a vegades surten bé i a vegades no. Són petites incursions que ens ajuden a veure si realment això funcionarà o no. El que està clar, quan un crima un currículum, hi ha una part que ha de ser, te pot ajudar la màquina, però és la persona, al final, la que ha de fer l'últim cribatge, perquè hi ha, les màquines encara hi ha una sèrie de competències i habilitats, com els valors, que això amb un tècnic de recursos humans ho valores en una entrevista, i una màquina encara no, per el tema emocional, que aquí en un futur ja veurem. Però el que no hem de fer és tenir por a l'avanç de la tecnologia, al contrari, ha de ser el nostre aliat. Ens ha de fer millors professionals, tenir millors competències i habilitats.
Parlem d'aquesta nova generació, de les generacions que són una mica més joves que nosaltres. Què és el que busquen? Perquè la veritat és que si et fiques a xarxes socials, sembla que tothom vulgui tenir un sueldazo de Nescafé, que dic jo, o de la 11, i no ens paguen, que vulguin treballar poc i guanyar molt. Això és el que estem captant, però no sé si és del tot real.
A veure, el que està clar és que si les empreses constantment s'estan adaptant per produir de forma diferent, per ser més competitives, el que també, que jo parlo amb moltes empreses, hem de mirar és que les empreses ens hem d'adaptar o s'han d'adaptar a les noves necessitats d'aquestes generacions, perquè també hem d'evolucionar com a empreses dintre de les persones. És a dir, les persones evolucionen, no són les mateixes de fa 50 ni 7 anys, perquè hem viscut coses diferents. Uh-huh. Llavors, en el moment de viure coses diferents, valorem coses diferents. Llavors, aquí l'empresa, i parlo molt amb moltes empreses, que sempre dic, ens hem d'anar adaptant a aquests canvis. I no veure's, jo veig sempre, les coses sempre les veig com una oportunitat. És a dir, gira'l. Ve gent, jo que també tinc la sort de parlar molt d'aquesta generació, amb moltes idees molt interessants, però se s'ha d'escoltar. I són idees totalment diferents a lo que hi ha, però això no vol dir que sigui dolent, és diferent. Hi ha valors que s'han transformat. Per exemple, per nosaltres la cultura de l'esforç és, bueno, primer la feina, després la vida personal. Ara ens xoca, ara et diuen, no, vull al mateix nivell, vida professional, vida personal, inclús abans prioritzen la vida personal que la professional, i això es xoca. I, bueno,
clar,
com pot ser?
Això és bo o dolent? Perquè, clar, al final les empreses busquen un rèdit econòmic.
Això és bo, jo crec, Lourdes. O sigui que les empreses ens hem d'adaptar. Les lleis també ens ajuden a que les empreses s'adaptin, per exemple, un pla d'igualtat, que abans no hi havia. Uh-huh. Tema formació contínua, que per ells o per aquestes noves generacions, jo dic per nosaltres, però sobretot per aquestes noves generacions, és molt important el creixement professional. Va veure fa poc un article que llegia, que és veritat que s'estaven trobant, i és cert que aquesta generació entrava en un lloc de feina i ja no volia créixer. No, per què? Perquè ja el que volia és tenir la seva vida personal equiparada amb la seva vida professional i no volia assumir més responsabilitats perquè ja els estava bé. I això, clar, per nosaltres
xoca.
És un xoc. O sigui, clar, si tu entres en una empresa, el que vols és anar pujant.
Clar.
Doncs no. Llavors, per mi és una transformació de valors que l'empresa ha de viure en positiu. Jo crec que és positiu, però clar, igual que les empreses han de viure en positiu, que a nivell productiu han d'anar canviant constantment per ser competitius, hem d'anar canviant. Ja hi ha bé gerència i bé el Departament de Recursos Humans que s'han d'implicar al màxim perquè aquest canvi es produeixi i d'una forma bona, positiva, i que les empreses, al final, i ara si voleu parlem de la salut mental, ha de ser un moment per cuidar també els treballadors. Ens hem de cuidar, ens hem de cuidar entre tots. Uh-huh. Allà, abans quin concepte de feina? Tornaves allà, les teves hores, pim, pa. No, si volem implicació, doncs ja passem moltes hores allà. Llavors hem de tenir una qualitat de feina. Que, ja et dic que moltes de les lleis que han sortit faciliten i afavoreixen això. O sigui, com sembla la diversitat, LGTBI, tot això, i em sembla molt bones iniciatives. I hi hauran de més, segur, que facilitin aquesta adaptació amb les necessitats d'aquesta nova generació.
Clar, però per altra, tenim la pressió fiscal que hi ha cap a les empreses i als autònoms. És a dir, xoca molt, no?, les dues postures.
Dius, total, total.
Sí, és a dir, perfecte, que es primi, no?, la salut mental, el col·laboracionisme, tot plegat, però clar, per altra banda, l'empresa està rebent, no parlem de multinacionals, està rebent una pressió fiscal que hem vist com moltes han escampat la boira.
Total, total, però fixa't que constantment això també produeix un canvi de xarxa empresarial, perquè l'emprenedor, que hi ha molt emprenedor actualment, cada vegada, cada any hi ha més emprenedors, que és la forma també de mesurar una mica si estem conformes o no amb el que hi ha. No? L'emprenedor és aquell que diu, estic desconforme amb el que hi ha i, per tant, tinc una idea i la porto a terme, que per això també estan els start-ups, que potser són les que estan més associades al tema tecnològic, però també l'autònom. L'autònom ha crescut a Catalunya, hi ha un 15% de les persones ocupades a Catalunya són autònoms. Per tant,
autoocupació.
D'ocupació, ocupades, no? Ocupades, molt ocupades, no? Però d'ocupació, vale? És així, Per tant, canvis, que hi ha una pressió fiscal, sí, però també sempre es busquen alternatives, no? Al final, quan hi ha algú que no estàs d'acord, es produeix un canvi. Uh-huh. I a la història remetem, no? Hi ha molts canvis que no està d'acord i hi ha persones que lluiten per això. Les startups, per exemple, a Catalunya hi ha un creixement del 2023 respecte al 2024, perquè el 2025 encara no està tancat, d'un 9% més. 9% més, molt alt. I start-ups, no estem parlant de scale-ups, que les scale-ups és ja passat la fase de start-up i ja estan funcionant, amb un 20% més de facturació els tres últims anys, no. Per tant, ojo, que les persones que estan fent és mirant altres alternatives perquè el que hi ha, per tant, hi ha una desconformitat en general de lo que
sistema,
hi ha.
Amb el sistema, no?
Del sistema. Però també el sistema, a la mateixa vegada, ens permet generar altre tipus de sistema, perquè també ens ajuda, ja hi ha moltes ajudes de l'Estat per un tema de startups. Hi ha una inversió molt important a Catalunya i cada any més sobre aquest tema. Per tant, el que per una banda es veu com un camí sense sortida, entre cometes, per altra, generen noves oportunitats. I això fa que la xarxa empresarial canviï.
Salut mental. Es va posar de moda, afortunadament, parlant arran de la Covid. Des de les empreses, com ho gestioneu?
La salut mental és algo que, afortunadament, jo com a psicòloga defenso molt. És veritat que la Covid va fer tant el tema de la tecnologia, no? Créixer, desenvolupar la tecnologia, com es vam adonar de lo important que era per nosaltres comunicar-nos amb persones, no? Es vam trobar aïllats a casa nostra amb la situació que teníem, vale? I que mai havíem viscut aquesta situació que ens prohibien sortir. O sigui, això era impensable, no? Les empreses cada vegada veuen que han de cuidar més l'entorn, que la salut mental, un treballador que tingui una alta salut mental prendrà millors decisions, estarà més motivat, farà que l'empresa sigui millor. Jo sempre dic que el bon rotllo en una empresa genera salut mental. I és que és així. És que és així, vale? L'altre dia llegia que quan un s'enfada, tarda 7 hores en tornar als seus nivells químics.
7 hores?
7 hores. Imagineu-vos una persona
constantment enfadada.
O sigui, hi ha un desequilibri molt important. O sigui, ojo, és que a mi les dades m'agraden perquè ens situen una mica, no?, on estem. La salut mental és algo important, les empreses se n'adonen, i per mi la columna vertebral és l'autoestima. Si tu cuides l'autoestima, si tens una bona autoestima, tot el que passi serà més senzill, tindràs més eines, i si no les tens, demanaràs ajuda. Hi ha una neurocientífica, l'Anna Ibáñez, que em sembla molt interessant perquè va més enllà, no? Al final, l'autoestima què és? L'autoestima és la percepció que tenim de nosaltres mateixos de si som capaços de fer alguna cosa, d'acord? ¿Vale? Uh-huh. Ella va més enllà i em diu, sí, però a part és la percepció que el servei té si tu tens dret a ser estimat. Oh. I, ostres, cuidao. Però aquí explicaria moltes coses de què està passant, per exemple, amb l'àmbit educatiu, amb altres temes. Ojo, no? Però, clar, sempre parlem de l'empatia. Amb un psicòleg, les persones que veiem, l'empatia és ficar-se
a les sabates
de l'altre. No? Però en aquest cas, és, no tenim... El que està dient és no tenim empatia cap a nosaltres mateixos. No som capaços de posar-nos a l'altra banda. És, molt, és una situació i és una forma de definir l'autoestima que va més enllà i és molt interessant. És molt interessant. Llavors, l'autoestima s'ha de cuidar. S'ha de cuidar per tenir una salut mental perfecta. Jo sempre dic que hem de treballar i fer, ser el, treballar el buenismo, el ser bona gent, el ser amables. Si tu dones coses bones, rebràs coses bones. Una persona que, sobretot si conduïm molt, no? Que veus allà una emprenyadíssima quan conduïs, no? I dius, pues, senyora, o sigui, quan arriba a casa seva, com ho tiene que estar? O sigui, i al final hem de ser pràctics. O sigui, imaginem-nos el desgast pel cos, quan un s'enfada, que triga 7 hores, imagineu-vos quan estem bé, no? Que alliberem endorfines, que estem feliços i que al nostre voltant també ho som. Per tant, jo crec que tots són avantatges per ser bona gent. O sigui, i és
clar,
així, eh?
Però la pregunta del milió és si tu ets una persona que no s'emprenya, que no s'enfada, que... però tens una persona tòxica a l'equip, això és a dir, igual que l'altre seria superbeneficiós, aquest et pot ensorrar.
Clar,
la vida.
Aquí la cosa és agafar aquella persona, clar, quan hi ha dinàmiques, quan hi ha un grup, hi ha unes dinàmiques establertes, és agafar la persona tòxica i, evidentment, intentar canviar, intentar que canviï o intentar que vegi que la seva conducta és tòxica, perquè a vegades es fan conductes que una persona les té tan instaurades que no sap que són tòxiques, és a dir, perquè tampoc no tenen recursos o eines per canviar. Llavors, si tu vas a m'ajudar, per exemple, a la salut mental, o en aquest cas, no, d'un professional, sempre et donarà una visió des de fora. ¿Vale? Jo el tema de la salut mental és molt important també a l'hora dels símptomes. No? A vegades ha hagut sempre molt tabú amb el tema de la salut mental, molt estigma. No? Sembla que, i això jo crec que és el gran aliat del silenci per tenir una salut mental dolenta. O sigui, hem de parlar i és un problema que s'ha de fer visible. I no s'ha de tenir vergonya. També hem de saber identificar en quins moments un està, per exemple, símptomes. Hi ha molts indicadors, per exemple. Una de les coses que potser, l'insomni, no ganes de fer coses, però, per exemple, una de les coses que sí que és un tret força important és quan un no pot controlar els seus sentiments, les seves emocions. Quan un passa d'estar molt contenta, molt enfadat, aquí passa alguna
cosa. El que diríem malament, bipolaritat.
Sí, sí, quan un veu que no pots controlar les teves emocions, ojo. Sí, és important detectar, perquè potser no hi ha aquesta educació a l'hora de detectar què m'està passant, no? I si em passa alguna cosa, em fa vergonya i no ho dic. Al contrari, hem de tenir persones a les que pugui jo parlar. I sobretot sempre amb un professional, sempre millor la prevenció. Sempre, si anem al metge per prevenir una sèrie de coses, també amb el psicòleg per prevenir el tema de salut mental, perquè si no tenim salut mental... El tema físic, al final, és molt psicosomàtic. Hi ha vegades que un té dolors, té un mal de panxa i no és per...
Només pensar que potser ha d'anar a treballar.
Per exemple, no? Per exemple, a nivell d'empreses s'està treballant molt l'autoestima col·lectiva i individual. Això les empreses estan adonant, sobretot amb temes de sentiment de pertinença. Amb l'empresa, de si sóc professional, doncs que bé que ho fem, quina empresa més maca... O sigui, i llavors la persona es sent acollida, perquè al final el ser humà som éssers socials. Sí. O sigui, per tant, necessitem aquest intercanvi, aquesta comunicació i sentir-nos que pertanyem a un col·lectiu. Llavors, això, com a benestar emocional, això les empreses usaven i ho estan treballant cada vegada més des dels departaments de recursos humans a través de diferents activitats. O sigui, això és molt interessant.
És a dir, que seria bo que qualsevol empresa que tingui X treballadors a través del Departament de Recursos Humans fes algunes activitats, no?
Sí, sí. A part que són coses molt senzilles que poden tenir un gran impacte a la persona a nivell professional i a nivell individual, no? El poder creure en un mateix és molt important, perquè si un creu en el que fa, en com ho fa i que és capaç de fer-ho. I si no ets capaç de demanar ajuda, ho tenim molt, molt bé ja per tenir aquest equilibri emocional que necessitem, no? I després, jo sí m'agradaria donar tips de,
i tant,
per tenir... Què podem tenir per tenir millor vida, aquesta part de salut mental, no? Aquest equilibri? Jo us diria, primer, fer allò que ens agrada i fer coses que ens agradin. L'avantatge que té aquesta generació, amb la, potser les que no són, és que tenen molts hobbies i això és molt bo. Això és molt bo. Potser amb una altra generació se'ns dedica més a passar molt més de temps treballant i potser et veus amb edats i dius... I que jove estic, si no he solament he treballat i no he
treballant i, no he i amb la família, no?
No he cultivat els hobbies. Llavors, tenir hobbies que es facin sentir bé, genial, perquè et reforça. Si jo faig algo que se'm dona bé, et reforçaré la meva autoestima. Això és algo, vamos, importantíssim en totes les etapes, i no solament amb edats, o sigui, l'adolescència, amb totes les etapes, i, per exemple, l'edat més adulta, no? Persones ja que tenim una edat que potser, ai, la memòria, doncs anem a practicar. Gràcies a la tecnologia podem fer moltes coses d'aquestes, que això abans no hi havia. Per tant, aquí també gran defensora de la tecnologia. Després també fer exercici, sempre que es pugui. La alliberació d'endorfines, sabent que ens dona una sensació de benestar i que inclús va en contra del dolor. És a dir, que quan un té mal i fa exercici, també és una forma, vale, de que es calmi. Coses també molt interessants, tenir unes persones amb què puguis parlar. O sigui, que coses que et preocupin, que no t'ho empassis tot i que diguis no, parla amb elles. ¿Vale? I sobretot jo diria d'anar a un especialista, en què no sigui res, en què no tingui res, és igual, o sigui, a nivell de prevenció, per parlar, perquè tota
igual
la nostra
vida... Igual que et fas una analítica, no?
Clar,
per prevenció.
És lo mateix, és que és lo mateix, al final. Perquè en analítica, si ja ho tenim això instaurat, per què no tenim el psicòleg d'anar... De parlar, mira, això, és que no passa res. O sigui, hem de normalitzar molt la figura del psicòleg a la nostra societat, de veritat.
I cada vegada més. Afortunadament, el que passa és que les generacions que han viscut, com que el psicòleg era el loquero, en poques paraules,
clar,
els costa més, no? Però afortunadament estem fent passos. Se m'ha fet molt curt, Vanessa. Em donarà per un altre dia, seguríssim.
Pues quan tu necessitis, jo, encantada.
Perquè ens has fet
un
mapa bastant des de fora, amb una visió tipus 360 de dron, que està sent molt interessant i també què és el que volen les empreses i què volen les noves generacions i com poden... Doncs, trobar aquest encaix que a vegades és complicat. Vanessa González, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i ens retrobem d'aquí no gaire.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, Lourdes.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Ara de seguida, d'aquí menys d'un minut, arriba l'actualització de com va aquest divendres a l'Alt i al Baix Penedès, el flaix informatiu, i després l'agenda al detall, que sempre són dues recomanacions, sempre van de dos en dos. Una és per aquest pont, i és que demà té lloc la segona fira nadalenca al Papagai. Us en donarem tots els detalls. I l'altra és pels propers dies 12 i 13 de desembre, a l'espai artístic El Rebost de Vilafranca s'hi representarà Ets Literatura, Bona Literatura, una producció 100% vilafranquina que ens explicaran el Carles Casas, la Marta Nogués, el Toni Regueiro i la Roser Medina.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Els criadors no veuen perillar la presència d'aviram viu a la Fira del Gall. Davant del decret del Ministeri d'Agricultura a mitjans de novembre del confinament de totes les aus de corral que es crien a l'aire lliure com a mesura preventiva davant la grip aviària, hem volgut veure com s'ho estan manegant els criadors que tenim a la comarca. Fa tres setmanes el butlletí oficial de l'Estat publicava l'ordre ministerial que decretava el confinament de totes les aus de corral que es crien a l'aire lliure per evitar el risc d'expansió de la grip aviària. Passat aquest temps, els criadors de gall del Penedès amb IGP porten la situació amb molta normalitat. Per exemple, alguns criadors s'han trobat amb certes dificultats a l'hora de tancar, unes dificultats que ja són habituals en la cria d'aquest tipus d'animals. A més, també recorden que no és el primer cop que han hagut de prendre mesures per la grip aviària. Des del sector, però, no veuen perillar la Fira del Gall, i més tenint en compte que la Fira Avícola del Prat s'ha pogut celebrar amb plena normalitat. La Fira de Vilafranca, amb aviram viu o sense, se celebrarà sí o sí. Així ho van anunciar fa unes setmanes en la roda de premsa de presentació de l'esdeveniment. En el cas que finalment l'aviram viu no pugui estar present, els criadors hi seran igualment amb peces de gall del Penedès mort o amb galls ja cuinats. El Voluntariat per la Llengua de Gelida, amb el suport del Consorci per la Normalització Lingüística i l'Ajuntament, ha obert les inscripcions pel curs de català a nivell bàsic. La prova de nivell es farà el gener del 2026 i les classes tindran lloc de febrer a maig del 26. El curs és gratuït i està pensat per totes les persones que volen començar a parlar català i integrar-se millor a la vida del poble. Per saber més informació al respecte al curs i les inscripcions, es pot trucar al telèfon 937 083 140 o enviar un correu a mollagc@gelida.cat. La cadena Veritas obre a Calafell. El supermercat està a la zona comercial de Masmel. La cadena va obrir la setmana passada un dels seus comerços a Calafell, a la zona del Masmel. El supermercat ocupa la nau que va deixar lliure a Media Market. És el quart supermercat de Veritas a Tarragona després dels de la capital, Altafulla i Reus. A tot Espanya té 92 supermercats. El comerç de 300 metres quadrats ha generat 8 llocs de treball, principalment de persones de la localitat i properes. Veritas és una cadena de productes ecològics d'alimentació i també d'altres productes com neteja. Part de les verdures i fruites són de productors de la zona de Vilafranca i del Baix Llobregat, conreats sense utilitzar adobaments ni pesticides de síntesi química. A més, el supermercat compta amb forn i cafeteria i servei a domicili. Obre de dilluns a dissabte de 9 a 9 i els diumenges de 9 a 3. Bingo dels Diables de Moja aquest diumenge a la tarda. Una de les activitats més concorregudes que es viuen a Olèrdola aquests dies i anuncien la proximitat del Nadal és el Bingo dels Diables de Moja. I el d'aquest any 2025 arriba diumenge per 14a ocasió. Serà al local nou de Moja a partir de les 6 de la tarda, mantenint la fórmula que tan bons resultats ha donat des que va estrenar-se. Per només un euro es podrà adquirir un cartró que permetrà participar en el clàssic joc del bingo. Hi ha premis a la línia i al bingo, gràcies a les aportacions de col·laboradors que donen serveis i productes que fan possible que els participants puguin guanyar atractius lots. El cap de colla dels Diables de Moja, Carles Treviño, recordava que l'any passat van recollir un gran èxit i que en aquesta edició el bingo es presenta amb les mateixes expectatives. El cartró del bingo el poden adquirir els majors de 18 anys. Es preveuen cantar entre 8 i 10, incloent una superlínia i un superbingo, amb regals més destacats. Per participar en el superbingo caldrà pagar 3 euros per cartró. La resta de bingos, el preu del cartró és de només 1 euro.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Obrim l'agenda al detall amb la segona fira nadalenca del Papagai, que ens recomana des de Domenys Ràdio la Lourdes Meronyo.
Així és, Sílvia, segona fira nadalenca del Papagai. Per explicar-nos-ho m'acompanya la Jèssica Cañizares. Ella és membre de l'organització. Molt bon dia, Jèssica, com estàs?
Buenos días, Lourdes, muy bien.
A tope, demà ja arriba aquesta segona edició. Me'n recordo que vam parlar l'any passat, que era un novell en aquest aspecte. Com va anar? I us torneu a llançar, no?
Vaya que sí. Pues tuvimos muchísimo éxito. La verdad que súper contentos con la feria del año pasado. Y este año pues tenemos muchas más cosas. Y espero pues que la gente se anime y se vuelva a repetir lo del año pasado, que fue la verdad que muy, 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 muy mágico, la verdad.
És demà, hem dit, i a quina hora comença, quins horaris teniu i què heu preparat?
Pues mira, empezamos a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenemos muchísimas sorpresas. Por ejemplo, este año vamos a hacer migas extremeñas. Y sí, que a la gente les gusta mucho. La gente, bueno, lo ha recibido muy bien, lo de las migas.
Son buenísimas, ¿eh?
Sí.
Ara m'estàs fent a mi...
Pues ya sabes.
M'estàs fent una mica d'enveja el tema de les migas.
La verdad que sí, que la gente lo ha recibido muy bien, lo de las migas. Y bueno, también pues tendremos Papá Noel con su escolta real. También tendremos actividades por la mañana y por la tarde para los niños. Pintacaras, bueno, para pintar tu bola de Navidad. Bueno, tenemos muchísimas, muchísimas cosas, la verdad.
Déu-n'hi-do, quant de temps porteu treballant-hi per que es pugui dur a terme aquesta segona fira nadalenca del Papagai?
Pues unos 2 meses, unos 2 o 3 meses, más o menos.
Déu-n'hi-do. Escolta, has dit que moltes activitats, vull que ens especifiquis perquè la gent que ens escolta sí, sàpiga el que pot trobar allà a la pista del local social.
Pues mira, por la mañana podéis encontrar lo que es le pinta cara, un cuentacuentos también vamos a tener. ¿Qué más? Actividades para los niños, muchísimas cosas, la verdad, que va a ser un no parar. Después también tenemos paraditas, nadalencas hechas a mano y muchísimas cosas más.
Déu-n'hi-do. Torneu amb l'arbre dels desitjos, que jo em sona o em vol sonar sí, que l'any passat ho vau fer també, no?
Sí, sí. Lo hicimos el año pasado y volvemos a hacerlo este año porque además tuvo muchísimo éxito y bueno, es algo como, va a ser como un poco tradición, ¿no? Bueno, que también se hacen en otras ferias, pero bueno, en esta para nosotros es más especial.
¿Por qué?
Pues porque es la ilusión de todos los vecinos que estamos organizando estos eventos, ¿no? Al final, la ilusión de que pues nuestra organización, por ejemplo, el Papagayo, pues despierte, ¿no? Y que estamos un poquito como unión, ¿no? Aparte de nuestra urbanización también, pues al lado tenemos la Torre Gasa, que es un municipio con los que nos llevamos muy bien y empezamos a hacer alguna actividad también juntos. También tenemos el Papioleta al lado, de poder hacer como una especie de unión, ¿no?, entre pueblos y urbanizaciones, ¿no? Piensa que esta urbanización estaba muy, muy, muy dormida y ahora está despertando. Y, bueno, el árbol de los deseos, pues, es un poco eso, ¿no? El pedir, bueno, pues que haya una unión y que haya, bueno, una unión entre vecinos, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no?
A més, el tema de les migas extremeñas, per què? M'ha creat l'atenció.
Perdó? No,
el tema de les migas extremeñas, per què?
Ah, ¿por qué? Porque hay una vecina, pues, que es extremeña y es colaboradora también con nosotros y lo comentó. Entonces, siempre, entre todos los vecinos, pues, cada uno tiene una idea, ¿no? Y se va cogiendo una idea de cada vecino. Y nos pareció súper buena idea lo de las migas porque, Bueno, yo no escucho mucho, ¿no? De se va a hacer unas migas de populares, no. Y es como algo diferente.
Claro, molt maco. Hi haurà xocolatada infantil, m'imagino que preparat sí. I preparada per tots i totes vosaltres, també.
Sí.
Sorteig de rifes.
Sí, hacemos un sorteo de rifas, que todo esto es para colaborar en las fiestas mayores, ¿no? Porque es la fiesta mayor, la fiesta más grande, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso hacemos esta especie de rifas y bueno, recaudar un poquito de dinero para la fiesta mayor.
Uh-huh. I pel que fa a les parades artesanals, què es pot trobar?
Uy, pues muchísimas cosas. Se pueden encontrar piedras naturales, se pueden encontrar velas, podéis encontrar muñecas, podéis encontrar figuras súper bonitas, podéis encontrar muchísimas cosas.
Són gent que s'hi dedica o vosaltres que hi col·laboreu i feu també de tot?
No. Son personas que se dedican a ellos, bueno, que sean artesanos y artesanas, que crean sus cositas y vienen a venderlas. O sea, son cosas muy, 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 muy bonitas. Además, muy bonitas y que vale la pena de ir a verlo, la verdad.
Vamos, ¿en cuántos conteu?
Pues ahora mismo tenemos 10 paraditas.
De bonito.
10 paraditas, pero... creo que se sumarán más porque siempre suele pasar que a última hora, bueno, puede que esta noche me digan, Jessica, necesito que metas una parada más. O sea, que más o menos sobre unas 10.
Déu-n'hi-do. Escolta, com ho rep quan comenceu amb els cartells? Perquè fa dies que estan rondant ja els cartells. Com ho rebeu vosaltres, els inputs de que feu aquesta segona fira?
¿Cómo lo recibimos de la gente, quieres decir?
Sí.
Pues la verdad que con muchísima ilusión. A la gente le gusta muchísimo pues que se vayan haciendo cosas y sobre todo en Navidad, ¿no? Para los niños son actividades que son especialmente para ellos, ¿no? Al final es algo que es una fiesta que se tiene que hacer, ¿no? Es como una fiesta que se tiene que hacer para ellos, solamente para ellos. Okay. Y entonces... Pues bueno, y para los adultos también, ¿no?
Ni a molts adults bueno, viene... que els agrada molt el Nadal, ¿eh?
Sí, a mí me encanta. Aparte, lo están esperando pues con impaciencia también a Papá Noel, que viene a vernos con su escolta real. Entonces, pues claro, es algo importante, una fiesta importante.
Comença a arribar d'hora i l'escolta real, sí. ¿Qui són? És a dir, són...
Ah, l'escolta real són moteros.
Oh.
Sí.
Qué chulo.
Sí, moteros, vienen moteros escoltando a Papá Noel, claro.
De unido.
No puede venir solo y también vendrán con Papá Noel las elfas, que también bueno, tienen una pequeña sorpresa allí y bueno, pues más cositas, es que claro, no te lo puedo decir
claro,
todo.
Claro, no, es casi fas un spoiler, la gent no anirà, ¿no?
Clar.
I la gràcia de les sorpreses són aquestes, no? Aquí es diran tota la llengua perquè me'ls expliquis. I bé que no expliques gaire, però clar, hi ha molta sorpresa.
Hi ha molta sorpresa.
Escolta, anem a fer un repàs així general. Demà, des de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda, parades artesanals, arbre dels desitjos, tallers, jocs... Contes, xocolatades, sorteig de rifes, lògicament la visita del Pare Noel i la seva escolta reial. Pel tema de les migues, ja veus que jo m'he quedat amb les migues, avui. S'ha d'apuntar la gent o com ho han de fer? O és directament al lloc?
És important que se compren los tickets en el bar del Papagayo. És important. Però si hi ha persones que no poden venir a comprar el ticket en el bar, bueno, pues se hará hasta fin de existencia, perquè sempre hacemos más para las personas que no han podido venir pero hasta fin de existencia.
Molt bé. Doncs, Jessica, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Penedès en xarxa i desitjar-vos que vagi molt i molt bé aquesta segona fira nadalenca del Papagai que tindrà lloc demà, com dèiem, des de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda.
Muchísimas gracias a ti, Lourdes, por siempre contar con nosotros y acordarte siempre de nosotros. Muchísimas gracias, de verdad.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Igualment.
Els propers 12 i 13 de desembre, a l'espai El Rebost de Vilafranca, podreu veure el recital poètic teatralitzat Ets literatura, bona literatura. Us expliquem aquest projecte de producció 100% vilafranquina amb els seus artífexs. Carles Casas i Marta Nogués del Rebost, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. El director, Toni Regueiro, benvingut.
Ben hallat.
I també tenim la Roser Serra, que ha adaptat el text i l'interpreta. Ben tornada, Roser.
Gràcies.
La Roser Serra és coneguda com a narradora, com a contaire, guia, és la mare de la Tupinamburga, per exemple.
Sí.
I ara t'has embarcat en aquest projecte tan especial gràcies a un diari que arriba a les teves mans. Explica'ns.
Bueno, va ser com de pel·lícula, una mica, no? Fent una ruta de les que faig per Vilafranca, mentre unes dones que es jubilaven i que van vindre a Vilafranca com podien haver anat a l'Empordà, a qualsevol lloc, fent la ruta. I una d'elles va començar, bueno, pues, vam riure molt, perquè estaven bastant grillades, com jo, així vam coincidir. I després, bueno, pues, ella va voler a veure què feia més, tal, era al principi de la Tupinamburga, em va vindre a veure la biblioteca i em va dir: "T'he traído un regalo", i em va donar una carpeta, em va dir: "No quiero que lo encuentren ni mis hijos ni mis nietos", això et posa una mica alerta, i sincerament vaig pensar, jo no sé per què m'ho dona això, però llavors va vindre la pandèmia, i llegint-ho vaig veure que era una història paral·lela, com uns ponts de Madison una miqueta, una història paral·lela, molt potent, i que els textos eren molt potents.
Explicada a través d'un diari personal, sí, que ella duia.
Més o menys, eren uns poemes, uns escrits que escrivia ella amb aquesta persona, suposo que amb algun medi plicat. Sí, 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 sí. Llavors jo suposo que devia ser per alguna xarxa privada d'ells dos. Llavors ell, bueno, el que passa amb aquests amors, no? Que ell apareix, desapareix i tal, i ella té una addicció molt gran cap a aquest ser, amb aquest personatge, amb aquest senyor.
I paral·lelament feia la seva vida...
Sí, totalment.
Convencional,
sí, totalment.
Portes
en fora. Sí, bueno, una de les coses que em diu és: "Quan ell desapareix la primera vegada, jo em vaig morir, però no podia estar morta perquè a casa jo tenia una vida, no?" O sigui, no, o sigui, que és un dolor que es porta com a molt dintre, perquè evidentment no el pots expressar. Bueno, una miqueta això, i llavors jo vaig pensar què fer-ne, vaig parlar amb ella i li vaig dir: "Mira, i no sé, se'm va ocórrer." I vaig anar a estirar d'un gran actor i director que tenim aquí a Vilafranca i que, a més, bueno, fa molts anys que el conec i me l'estimo moltíssim, que es diu Toni Regueiro, i li vaig dir: "Toni, que podem fer alguna cosa amb això?" I em va dir: "Tu mateixa, podem fer." I llavors vam desaparèixer la història, vam agafar que tingués un sentit, una passió, una gran passió, i després la corresponem desesperació, i així va sortir a l'espectacle.
Toni, com entomes aquests textos i els hi dones coherència, els teatralitzes?
Bé, primer de tot, quan la Roser em va proposar la idea, a mi em va agradar molt, perquè...
Tot un repte, no?
Tot un repte, a part que són és una història, per lo poc que sé, però per lo molt que es diu, molt potent, i clar, vaig dir: "Això ho hem de portar endavant", sí. Dic que li van buscar un sentit, però que sense deixar que tingués aquesta essència que nosaltres creiem que tenia la història, no? Que és una història molt potent, una relació molt heavy, no? Però donant-li el nostre sentit, no? Sense, crec jo, que no ha perdut l'essència de lo que són, primer de tot, els textos, i després la història, no? Li volíem donar tota aquesta potència i aquesta vivència que té.
I la forma que trobeu és la de recitar el poètic teatralitzat amb la Roser interpretant,
sí,
aquesta,
sí,
persona.
Ella ja tothom la coneix ja com a narradora, però jo li volia donar un tom més. Ella penso que és una... Ella no s'ho creu, però ella és molt bona actriu, és veritat. I per mi també era un repte, no? I sobretot que es deixés guiar i portar. A mi és el que m'agrada més com a director, no? Que confiïn en tu. Aleshores, sempre provarem, anirem per la part còmoda, però sempre intento donar-li una coherència amb tot el que fa, que funciona perfecte, que no, doncs mira, provem una altra cosa, no? Però ella s'ha deixat portar i s'ha deixat guiar al 100%, i això també per un director és molt, molt enriquidor.
Potser alguns oients van veure el recital fa uns anys en versió castellana.
Sí.
Ara l'heu traduït al català.
Sí, perquè, de fet, el vam estrenar aquí a Vilafranca el 22 i el vam fer en castellà perquè és l'idioma dels textos.
Respectant l'original.
Sí, el vam fer diverses vegades, però ens vam trobar la limitació de que, clar, molta gent vol producte en català. A part d'això, que jo també sóc una gran defensora de la llengua catalana, però, bueno, de fet, jo crec que tenen molta més potència amb el seu idioma original, però els vaig traduir al castellà, llavors amb la editora de la Topinamburga, que ella treballa en un editorial i tal, li vaig demanar, sisplau, si mos podia corregir. Ella va fer una repassada i després el director també va donar l'okay. I, bueno, jo crec que tenen força també, que no s'ha perdut l'essència aquesta de l'espectacle i els podem fer amb la nostra llengua, que potser és més còmode fins i tot per mi a l'hora de parlar, a la gent a l'hora d'escoltar, no?
Tot i així, perdó, tot i així li hem donat també, és diferent, perquè li hem donat un toc més, amb afegir doncs, unes músiques i també un toc més a nivell d'acció de l'actriu. O sigui, que encara té més força que l'original en castellà. O sigui, li hem donat un toc més, un al·licient més, perquè fins i tot gent que l'hagués pogut veure en castellà el vingui a veure perquè veurà coses diferents, també.
Marta Carles, quin rol, quin paper juga el Rebost?
Bé, el Rebost té molt poc recorregut, però ja té molta potència, creiem. Tant la Roser, que des del primer dia ens recolza igual que el Toni, és fabulós veure la seva estima cap a nosaltres i com confien en el projecte. I aquest intercanvi no pot ser d'altra manera que, com els considerem que són grans professionals i artistes, vinguin a casa nostra, amb la Marta i amb mi, a mostrar el que saben fer i aquest potencial tan, tan gran que tenen. També tenen molt la filosofia, no? Venim a compartir i venim a mostrar. I quan venim a mostrar també esperem pues, que la gent que també vol venir a participar amb coses i projectes al Rebost pues, vingui a fer ús d'aquesta cultura. I estem molt contentes de tornar a tenir el Toni a la casa. Des del primer dia és el nostre padrinet, que ens dona de la mà, que ens acompanya, que ens ajuda, ens guia.
I jo encantat.
I bé, la veritat és que bona part també de l'èxit recau pues, en persones com la Roser, que des del primer dia que fem una actuació estan allà recolzant-nos, com el Toni, que ens ha aconsellat en tantíssimes coses i penso que és fabulós que una vegada més un espectacle local, persones de la terra, de casa nostra, que es dediquen a això i que tinguin aparador. Això és molt important. Penso jo, al final és el projecte principal del Rebost. Per tant, des d'aquí faig una crida, veniu a veure la Roser, veniu a veure el Toni i, evidentment, veniu a apoyar i a recolzar el Rebost, perquè això és la cultura que ens sustenta.
Marta, com s'adapta la sala a aquesta proposta, a aquest recital tan específic?
Doncs s'adapta molt bé, queda envoltada amb un ambient molt, molt bonic. Hi vam estar precisament fent un assaig i controlant totes les parts tècniques, tot el tema d'il·luminació i tot, i penso que hem aconseguit un ambient molt íntim, molt bonic, i una part que té el Rebost també molt bonica és que estàs molt a prop de l'actor, l'actriu, i és, diem nosaltres, no? Et fan el teatre una mica a sobre, no? Estàs allà a tocar i estàs pràcticament dintre de l'escena. I això és molt bonic, perquè això, per exemple, no ho pots aconseguir en un altre tipus de teatre tan proper i, bueno, fa vibres amb l'escena. I bueno, penso que amb el Toni i la Roser ho vam aconseguir força, una estètica molt, molt curada i molt...
Molt íntima, molt propera.
Molt propera, sobretot per aquesta peça tan...
Sí, delicada.
Tan delicada, no?
Potent, sí. Per l'espai és ideal.
Seran dues funcions, el divendres 12 a les 9 del vespre i el dissabte 13 a les 8 del vespre, al Rebost. Però heu fet una primera funció ja, ha començat a rodar a Sant Sadurní.
Sí, perquè bueno, amb la Glòria, bueno, a Sant Sadurní he anat a nivell de de narradora oral, de contacontes, no? D'explicar històries pels més petits. I va ser, bueno, li agraeixo moltíssim la confiança que sempre em donen, no? La Glòria buscava algú per la nit golfa, jo li vaig proposar aquest espectacle. Encara no havíem acabat de fer el canvi, sí que el teníem en català, però no havíem acabat de fer el canvi. Ara dura una hora, bueno, o sigui que ja l'hem complementat molt més. I com que ja el teníem agafat, doncs, ens ha servit molt bé com a una posada en escena per veure com funcionava, i jo crec que va sortir prou bé.
No.
Va fent que sí.
Sí, no, és que va anar molt bé, la veritat és que sí, la gent... És que jo penso que s'ha de venir a veure, perquè la gent queda remoguda, no sé si seria la paraula...
A qui agradarà? A qui convoquem?
No, bueno, jo penso que és una història adulta per qualsevol tipus de persona que es vulgui deixar portar i fluir per una relació molt potent i verídica d'una persona que va tenir una relació molt potenta amb el seu punt de seducció, d'això, d'erotisme, també. I que vingui tothom ha de venir. Bueno, menys els nens, no?
Els menors no,
però els adults tots.
Tots.
I ara, si així ens podem ampliar una funció el diumenge.
Ara.
Una tercera funció.
Va. Com més visibilitat, millor.
Vinga. Com comprem les entrades, Carles?
Des de la pàgina web nostra hi ha tot el tema de reserva d'entrades. Igualment estem presencialment a taquilla els dimarts i dijous al matí de 9:30 a 11:30 i a la tarda del dijous també de 4 a 6, presencial o bé online a través de la web.
Ets literatura, bona literatura, aquests propers 12 i 13 de desembre i potser el 14 també a la Sala Vilafranquina, al Rebost. Moltes gràcies a tots quatre per explicar-nos aquest projecte i molta merda.
Gràcies.
Gràcies
a vosaltres. Gràcies.